Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per donar la benvinguda a la tardor. Més clarianes al matí i nuvolades al migdia, on no es descapta algun plogim, i màximes de 26 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, avui és dimarts 22 de setembre. Comencem parlant d'una altra vegada de les escoles i del coronavirus, perquè en confinat s'han confirmat els primers casos de Covid-19 a les escoles de Castellplatja d'Aro i s'han confirmat els primers casos de Covid-19 a una de les escoles de Castellplatja d'Aro i s'han confinat les primeres classes a centres educatius de Palamós. Però també parlarem de l'exconsellera torroellenca Dolors Bassa, perquè ahir vam entrevistar el seu advocat Mariano Vergés i ens va assegurar que cal una reforma del delicte de sedició necessària. I a més, avui parlarem d'iniciatives ecologistes a la Costa Brava, com la recollida de més de 200 quilograms d'escombraries del fons marí. I acabarem parlant amb Marc Arazo per conèixer de primera mà la nova estació meteorològica de Begur, que ja està en funcionament. I a més, avui, com cada dimarts, parlarem amb en Josep Lluís Vidal a la nostra secció de novetats de tecnologia. Tot i això i molt més, el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal, que comença ara quan passen 2 minuts de les 8 del matí a Ràdio Capital.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
I comencem saludant l'Anna. Anna, bon dia.
Bon dia.
Perquè es confinen les primeres classes a centres escolars de Palamós i Castellplatja d'Aro.
Es tracta de 3 nous casos, 2 a Palamós i 1 a la Vall d'Aro. A Palamós s'ha confinat un grup de la llar d'infants L'Estel del mossèn Gomercint i una classe de segon de primària a l'escola La Vila. A l'escola Vall d'Aro s'ha confinat un grup de preescolar.
I Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ahir vam tenir al supermatí a Mariano Vergés, advocat de Dolors Bassa. Què ens va explicar?
Ha dit que la reforma del delicte de sedició que vol fer Pedro Sánchez és una reforma necessària i ha recordat que d'altres països del nostre entorn la pena per sedició és molt menor. Tot i així, i malgrat aquestes noves notícies, va dir que és molt difícil de preveure quan pot sortir Dolors Bassa de la presó perquè tot dependria de la nova pena.
Gràcies, Eugènia. I ara parlem amb la Lorena Lupo. Lorena, bon dia.
Bon dia.
Perquè hem de saber que a una embarcació ecològica de Palamós ha recorregut la Costa Brava per recollir microplàstics que s'analitzaran a la Universitat de Barcelona. D'aquesta manera permetran conèixer la procedència després d'haver estat remant durant 2 dies i mig als més de 200 quilòmetres de la Costa Brava.
Ocean Cats és la primera associació de Palamós que vol conscienciar a la societat del nivell de contaminació dels oceans a través de la pràctica esportiva. Amb aquesta travessia han recollit 8 mostrejos de l'aigua que s'analitzaran per veure quin tipus de plàstic té més incidència al mar.
Gràcies, Lorena, i seguim amb tu perquè la pesca recreativa amenaça el corball i el mero a la Costa Brava, i en especial per part de la gent gran.
L'Institut d'Ecologia Aquàtica de la UdG assegura que la pesca recreativa està anant en augment a la Costa Brava. El corball i el mero són espècies que creixen molt lentament i, per tant, són espècies vulnerables. Es demana endurir les regulacions i més recursos per informar als pescadors recreatius.
I seguim amb tu, Lorena, perquè més de 240 voluntaris han netejat el fons marí de les platges de Llafranc i Port Pelegrí i a Palafrugell i han recollit 125 quilograms de residus. L'activitat es va celebrar en el marc del Let's Clean Up, una acció comuna a tota Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura.
Hi va haver diferents modalitats, com la neteja a peu, la neteja del fons marí amb submarinistes, la neteja amb caiacs i la recollida de microplàstics amb paddle surf. A més, la jornada va coincidir amb el mostreig científic de microplàstics que el projecte Ocean Cats ha realitzat al litoral de Palafrugell.
Gràcies, Lorena. I ara parlem amb l'Eugènia Güell perquè les exportacions gironines augmenten un 4,3% al juliol, recolzades per l'augment de les químiques i la maquinària.
En l'acumulat de l'any, les vendes de les empreses a l'exterior sumen 3.331,2 milions d'euros, una xifra molt similar a la del 2019.
I seguim parlant d'economia, ara amb la Sandrine. Sandrine, bon dia.
Bon dia.
Perquè Palamós treu a concurs públic 11 paradetes del mercat municipal.
Sí, es tracta de les 11 parades que van quedar lliure l'hivern passat després que l'Ajuntament hagi convocat la licitació del conjunt de llocs de venda del mercat.
Gràcies, Sandrine i Eugènia. Ara parlem amb tu perquè els productes del Baix Empordà arriben al mercat francès de Sant Andreu.
Els productes del Baix Empordà s'han mostrat a la quarta edició de la mostra juntament amb altres productes d'Olot, tot ressaltant l'oportunitat de poder vendre la marca Empordà al mercat transfronterer de França.
Gràcies, Eugènia. I acabem els titulars amb la rehabilitació del Terracota Museu de la Bisbal, en un que s'ha convertit en un dels projectes finalistes dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2020. Quan passen 6 minuts a les 8 del matí, Anna Salvador.
Doncs sí, és un dels 22 projectes seleccionats dels 57 que es van presentar a aquesta edició dels Premis. Els projectes guanyadors es coneixeran el dia 27 de novembre en un acte que es podrà seguir a través de YouTube.
I Alba Lejide, saludem l'Alba Lejide perquè el president Quim Torra recomana no viatjar a Madrid i es planteja reampliar les restriccions a Catalunya per la crisi sanitària de la Covid-19.
Torra ha avançat que el govern s'està plantejant ampliar mesures de restriccions a Catalunya, com tancar parcs infantils per evitar aglomeracions, i ha demanat que es baixi el ritme social.
I seguim parlant de la crisi sanitària perquè el govern amplia el 70% l'aforament a equipaments culturals i cinemes a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Serà amb una resolució que entrarà en vigor quan es publiqui el DOC i que permetrà en concret que els equipaments culturals i els cinemes puguin obrir fins al 70% del seu aforament.
I el govern municipal, i el govern espanyol i de Madrid acorden la creació d'un grup Covid-19 per coordinar les actuacions contra la pandèmia.
Les propostes que en surtin serviran de recomanacions a les actuacions que continuarà executant la comunitat en exercici de les seves competències.
Gràcies, Alba Lejide. I ara, quan passen 8 minuts de les 8 del matí, escoltem el comentari de la Carme Fenoll.
Benvolgut mestre, serveixi aquest missatge per agrair-te que hagis ajudat a que la represa de les classes no hagin estat tan caòtiques com molts pronosticaven. També et vull agrair que hagis prioritzat la lectura i l'expressió oral com a assignatures imprescindibles a l'institut. M'ha semblat oportú escriure també per demanar-te que obriu les biblioteques escolars i que impulseu ara més que mai el virus de la curiositat. I per fer-vos una recomanació, sortiu al poble ara que tot aconsella poder fer-ho. Visiteu el Museu del Suro, canseu-vos d'anar a la Vilacases, a la Fundació Pla, al teatre, ara més desinfectats que un quiròfan. Passegeu i expliqueu-los temes interessants mentre gaudiu dels camins de ronda i de les nostres platges. Que sigui un curs inoblidable perquè us permeti trencar esquemes i buscar oportunitats que fins ara potser no us contemplaven. Recordeu-los la importància de respectar la seva gent i el seu entorn. I si finalment cal confinar-los o treballar de forma virtual, recomaneu-los que actuïn al món virtual com actuarien en el físic. Vacuneu-los contra la manca de curiositat. Recomaneu-los els llibres que us hagin canviat la vida. Reciteu-los poesia també a la classe de mates i resoleu una equació a la classe de francès. Gràcies i que el curs us provi i us aprovi molt.
Gràcies, Carme Fenoy. I ara, abans d'escoltar la cançó del dia, hem de parlar amb l'Albert Aparicio per fer un cop d'ull a l'estat del cel i, per tant, saludem-lo. Bon dia, Albert Aparicio.
Hola, bon dia, Gerard.
Doncs, quina és la previsió del temps que ens espera per les properes hores?
Doncs un dimarts que ha començat amb un cel variable, amb ambient relativament fresc a primera hora, temperatures que han rondat els 15-16 graus de mínima, i després de que la pluja fes un tímid acte de presència ahir a alguns punts del Baix Empordà, els més destacables, 7 litres de Verges, els 4 de la Tallada d'Empordà, 2 a Sant Feliu de Guíxols i tot just 1 litre a la Bisbal i Castell d'Aro. Entre aquest migdia i tarda creixeran noves nuvolades que localment poden deixar algun ruixat, en general de caràcter feble, i acumulant registres novament entre minsos i poc abundants, amb una temperatura màxima que quedarà acotada als 26 graus. Demà, temps més assolellat, fins i tot puja la temperatura amb màximes properes als 29 graus a l'interior de la comarca, però de cara a divendres baixarà notablement la temperatura, amb vent del nord, un cel més tapat i nous ruixats. Recordem que avui, a 3:45 i un minut de la tarda, comença oficialment la tardor astronòmica.
I així és com mal envies a pastar fang tot el dia abans de començar-lo. Gràcies per donar-nos les bones notícies.
Que farà bo, home, avui encara.
Avui sí, però la tardor ja comença. Gràcies, Albert. Parlem al final del programa.
Adéu, fins després. I see the panic in your eyes, it's so familiar. I've been there.
I abans de fer una pausa publicitària, quan queden 3 minuts per un quart de 9 del matí, escoltem la última cançó del dia, la nostra d'avui, que és de Matt Simons, que el vam descobrir amb aquell Catch and Release. I aquest 2020 ha presentat una nova cançó anomenada Better Tomorrow, que ja fa uns dies que podeu escoltar a la nostra fórmula. You lose your mind, it's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow, even though I know you think you're gonna die. You'll feel better tomorrow, if you want me to, I'll stay with you all night. Hey, so you tell me you regret your latest choices. I've been there before. Can't just turn around and tune out all the voices. We've all been there. When it feels like the walls are caving in, and it feels like there's no escaping it. When it feels like the walls are caving in, you can fight it or you can roll with it. You'll feel better tomorrow. Freak out, it's all imaginary. What goes up, comes down. It's necessary if you lose your mind. It's temporary, happens all the time. You'll feel better tomorrow, even though I know you think you're gonna die. You'll feel better tomorrow, if you want me to stay.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Arriben els pirates i els corsaris a l'Estartit del 25 al 27 de setembre. Reserveu les dates. Nous espectacles, noves visites, noves activitats. Propostes per totes les edats i amb totes les mesures de seguretat. Consulteu tota la programació a les nostres xarxes socials. Pirates i corsaris Illes Medes. Als webs visitaestartit.com i en estartit.com. I al 972 75 19 10. Recordeu, pirates i corsaris del 25 al 27 de setembre. A l'Estartit.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
Escolta com sona Ràdio Capital a internet.
Ràdio Capital.
RadioCapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Passen dos minuts d'un quart de nou del matí, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal. I comencem parlant de les escoles i el coronavirus, perquè hi ha més classes confinades al Baix Empordà. S'han detectat nous casos a dos centres, un a Palamós i un a Valldaro. Anna Salvador.
Sí, per una banda, Palamós es tracta de dos grups de dos centres diferents, un a la llar d'infants l'Estel del mossèn Gumersin i un a l'escola La Vila. Aquesta última, l'escola La Vila, és una classe de segon de primària on un dels alumnes havia donat positiu.
I què en sabem de l'escola del Valldaro?
Doncs sabem que és un grup de preescolar de l'escola Vall d'Aro. Ahir mateix també es van fer les proves PCR a nens i mestres afectats des de la unitat mòbil de l'àrea bàsica de salut. Per una altra banda, l'alcalde de Castell Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha afirmat a través de les seves xarxes socials que Salut ha agraït la bona gestió del centre i la comprensió i col·laboració de pares i nens.
I un, ja que estem aquí parlant de les escoles i del coronavirus, fem un repàs de quants grups hi ha ara mateix confinats a tota la comarca del Baix Empordà, Anna.
Segons les dades del Departament d'Educació, aquests tres casos d'ahir se sumen a uns altres set que ja es coneixien. Dues classes de l'Institut de la Bisbal d'Empordà, dues més a l'Escola de Forallac i tres més a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols.
Gràcies, Anna. Seguirem pendents de l'actualitat del coronavirus aquí a Ràdio Capital i a la pàgina web radiocapital.cat, on tindreu les notícies actualitzades minut a minut. I ara canviem de notícia perquè anem al Torroella, concretament a una torroellenca, l'exconsellera Dolors Bassa, perquè segons ha avançat La Vanguardia aquest cap de setmana, Pedro Sánchez vol portar aquesta tardor al Congrés dels Diputats la reforma del delicte de sedició. Si es canvia aquest precepte, es podrien reduir anys dels empresonaments dels líders independentistes a la presó ara mateix. Eugènia, què ens va explicar Mariano Vergés?
És el pas que vol fer el PSOE per resoldre la situació dels presos. El Tribunal Suprem hauria d'aplicar la rebaixa automàticament. Mariano Verges, advocat de Dolors Bassa, va dir ahir en una entrevista al supermatí de Ràdio Capital que és una reforma necessària i va recordar també que d'altres països del nostre entorn la pena per sedició és molt menor.
Bueno, no sé si la palabra sería optimista o no. Desde luego, en el momento en que hacen el anuncio, supongo que no será un brindis al sol y que tiene una verdadera intención de reformar el Código Penal. De todos modos, esta reforma es una reforma necesaria. O sea, como bien se venía anunciando ya hace tiempo por parte del gobierno, esto no sería más que actualizar el tipo al entorno, a la normativa de nuestro entorno europeo.
A banda d'això, també he explicat les diferents maneres de canviar la llei.
Es decir, concretar más la conducta, porque además nosotros nos veníamos quejando ya en el juicio de que la conducta, tal y como la describía el Código Penal, era algo inconcreta y atentaba un poco contra el principio, bueno, atentaba contra el principio de legalidad, la interpretación que venía haciendo el Ministerio Fiscal, o manteniendo la misma conducta, reformarse exclusivamente las penas. Es decir, el redactado del tipo del delito sería exactamente el mismo, pero se rebajarían las penas.
Verges va dir que és difícil de preveure quan pot sortir Dolors Bassa de la presó, però tot dependria de la nova pena. Podeu escoltar l'entrevista sencera al web de radiocapital.cat.
Gràcies, Eugènia.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
A l'Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Club.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Després de recórrer 214 quilòmetres per la Costa Brava en dos dies i mig, aquest diumenge passat, l'embarcació Rem d'Ocean's Cat ha arribat al port de Blanes. Es tracta de la primera expedició de les quatre previstes que preveu fer aquesta associació de Palamós, que vol conscienciar la societat del nivell de contaminació dels oceans a través de la pràctica esportiva. Lorena Lupo, explica'ns en més detalls.
Exacte, repartint-se en torns de 2 hores i sense parar, Ocean's Cats ha creuat tota la Costa Brava de punta a punta en un cap de setmana, des de Portbou fins a Blanes. L'embarcació s'impulsa només a través de rem, però té tots els sistemes de navegació i radars necessaris per seguir en alta mar durant la nit.
I l'associació Ocean's Cats ha decidit fer aquesta travessia per un únic motiu. El motiu de conscienciar la ciutadania del mal estat dels oceans i de la presència de microplàstics a l'aigua.
Sí, durant la travessia s'han recollit 8 mostrejos d'aigua que s'analitzaran posteriorment a la Universitat de Barcelona per saber quin tipus de partícules de plàstic hi ha i la seva concentració. A més, Joaquim Planells, líder d'Ocean Cats, ens ha explicat que abans, a la UB, feien aquests mostrejos utilitzant una embarcació de motor, fet que contaminava l'aigua. Així doncs, van arribar a un acord amb la universitat i mentre entrenaven amb embarcació ecològica, recollien mostres pel laboratori.
I una última pregunta, Lorena. Com s'han aconseguit aquestes mostres?
Les mostres s'han recollit a través d'una malla amb un metratge específic que han anat tirant mentre navegaven. L'aigua l'arrastrava amb tots els seus components a l'interior de la malla i els microplàstics en quedaven recollits. Posteriorment s'abocava el contingut en una ampolla i ara s'han d'enviar als laboratoris de la Universitat de Barcelona. L'encarregada d'estudiar aquestes mostres, Anna Sánchez Vidal, ha afirmat que es podrà descobrir la composició de cada microplàstic que hi ha a l'aigua i es podrà saber d'on prové i quin tipus de plàstic té més incidència al mar.
I Lorena, a l'equip d'Ocean's Cat es planteja fer 3 nous reptes d'ara fins a l'any 2023. Quins són aquests reptes que s'esperen des de l'associació Palamosina?
El proper estiu volen anar i tornar de Palamós a Mallorca en només una setmana i també fer una recollida d'aigües del mar. El segon repte és anar de València a Eivissa i tornar en tan sols 5 dies. Aquesta serà la seva participació a l'Atlantic Challenge del desembre del 2023, on volen completar el recorregut des de Gomera fins a l'Antiga i Barbuda en menys de 30 dies. El recorregut es farà només remant i durant 5.000 quilòmetres sense motor.
Gràcies, Lorena. Investigadors de la Universitat de Girona alerten que la pesca recreativa està en augment a la Costa Brava i especialment per part de la gent gran. Aquest augment de la pesca recreativa ha estat explicat en declaracions a Ràdio Girona pel biòleg i professor Josep Lloret, que diu que en algunes espècies vulnerables, com el corball o el maró, que creixen molt lentament, poden haver-hi les mateixes captures per part dels pescadors professionals que els recreatius. Però per què aquestes dues espècies són vulnerables, Lorena Lupo?
Per què passaria el corball o el maró? Són espècies que creixen lentament, que es reprodueixen de manera molt complexa perquè són hermafrodites o perquè posen ous en llocs determinats que són fràgils, no? Per diferents condicions són espècies que són molt vulnerables. Aleshores, en determinades regions marines, com per exemple a Banyuls o en general a la Costa Francesa, han prohibit la pesca submarina d'aquestes espècies. Serien com elefants o tigres en els parcs naturals terrestres, no? Doncs que s'han acabat prohibint la majoria de llocs.
Els controls són insuficients i es demana endurir les regulacions. També es demanen recursos per informar els pescadors recreatius, ja que aquests no coneixen les talles mínimes o les canyes que es poden fer servir.
Gràcies, Lorena. I seguim parlant d'ecologisme perquè a la jornada de neteja litoral del 2020 hi van participar un total de 242 voluntaris en les diferents modalitats i es van recollir 128 quilograms de residus. La tipologia dels residus recollits ens destaquen principalment els envasos i material de plàstic i fins a 100 quilograms en cigarretes.
Sí, també es van retirar llaunes de beguda, envasos de vidre, materials tèxtils i cordes, o ferralla i fibra de vidre procedent d'embarcacions. L'activitat, però, no s'hauria pogut realitzar sense l'implicació i l'esforç de les diferents empreses participants, com ara Delicious and Sons, Tourist Service, Llafranc i els centres d'immersió Poseidon a Port Pelegrí i Barracuda de Triton a Llafranc.
I on es va recollir més quantitat de residus, Lorena?
Per una banda, a la platja de Llafranc es van recollir 27 quilos de brossa al fons marí amb l'ajuda dels 23 submarinistes i dels centres d'immersió i 10 quilos de brossa amb 62 participants en caiac. Per altra banda, gairebé 100 quilos de residus es van trobar a la platja de Port Pelegrí. Van participar uns 120 voluntaris a la neteja a peu de platja, 12 van recollir només microplàstics i 24 submarinistes i un nedador amb apnea van netejar el fons marí.
Supermatí a Ràdio Capital.
Les exportacions gironines han augmentat un 4,3% durant el mes de juliol, recolzades per la pujada de les químiques i la maquinària. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, les empreses de la demarcació van fer vendes a l'exterior per valor de 553 milions d'euros després de la sotregada que va suposar la pandèmia. Ara, els tres sectors motor del territori tornen a remuntar registres. Eugènia Güell.
Sí, durant el mes de juliol, l'agroalimentari gironí, dins el qual hi ha les càrnies, ha incrementat exportacions un 6,5%. Les químiques també han augmentat un 8,4% i la maquinària un 7%. En l'acumulat de l'any, les vendes de la demarcació a l'exterior sumen més de 3 milions d'euros, igualant més o menys els registres del 2019. Les exportacions gironines remunten l'impacte que van deixar, doncs, la primera onada de la pandèmia. El mes de juny ja va suposar un punt d'inflexió en relació als registres d'abril i maig, que va ser quan les vendes a l'exterior van arribar a caure fins a un 15%. Aquesta tònica positiva, doncs, s'ha mantingut durant tot el juliol i fins avui. Segons l'estadística que publica periòdicament bàsicament el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant aquest mes les empreses de la demarcació han exportat per valor de 553,2 milions d'euros i això, comparat amb el període del 2019, es tradueix en un augment del 4,3%.
I, Eugènia, quan ha exportat el sector agroalimentari?
Doncs pel valor de 244 milions d'euros, un 6,5% més en relació al juliol del 2019. I dins l'agroalimentari, les càrnies també continuen sent preeminents. El clúster gironí ha exportat per valor de 158 milions d'euros al juliol, cosa que representa un augment del 2,64%, sobretot de carn de porc. Però, a més de l'agroalimentari, tant les químiques com la maquinària també han crescut en vendes a l'exterior.
Gràcies, Eugènia, i seguim parlant d'economia perquè Palamós treu a licitació les 11 parades del mercat municipal que van quedar lliures l'any passat. Sandrín Busnet.
I les concessions al mercat municipal de Palamós van expirar l'hivern passat després de 30 anys de vigència i l'Ajuntament va llavors convocar la licitació de les parades. Es van adjudicar 28 llocs de venda, 22 paradistes, i en van quedar 11 lliures que ara es trauran a licitació per una duració de 5 anys. Així ho explica Ràdio Palamós el regidor de Promoció Econòmica, Emili Colls.
Traurem a licitar una altra vegada les parades que han quedat buides i ara estem parlant amb secretaria i l'àrea de mercats a veure com ho fem, perquè hi van quedar unes certes millores per ser en el mercat. Bueno, vam acabar el pressupost, vam fer tot el que podíem fer i ens queden unes certes millores per anar fent en el mercat i el que ens agradaria és que ens quedés al mercat com més persones puguin tenir una parada al mercat oberta, millor. Vull dir, tenim ara pendent, que suposo que abans de final d'any quedarà treta, perquè era el compromís de treure-ho tot de seguida, el que el Covid, per desgràcia, ens ho va matar tot i no és una excusa, però en aquest cas ha sigut així.
I, Sandrín, d'altra banda, el mercat també participa en la campanya Zero Plàstic, oi que és així?
Exacte. Aquesta setmana comença la campanya al mercat Zero Plàstic, impulsada per la xarxa de mercats sedentaris gironins i amb el suport de la Diputació per promoure la utilització d'envasos reutilitzables en llocs de bosses de plàstic. Els clients que segueixin les recomanacions rebran un regal i podran participar en el sorteig d'un kit de materials de compra ecològic. A Emili Colls, a Ràdio Palamós.
Té que veure amb tot allò que és l'economia, com aquell que diu, ara es diu circular estalviativa, diríem, i és de que puguem reutilitzar les coses i anar eliminant tots els plàstics del que serien el nostre entorn, no? Vull dir que, com anem al mercat, podem anar amb la carmanyola, el tàper, la bossa de roba, i és allò que ens han anat conscienciant des de que les botigues cobren les bosses de plàstic, no? Vull dir que cada vegada la gent està més conscienciada i entenc jo que des de Diputació, com ajuntaments, com concessionaris de les parades del mercat, donem suport a totes aquestes accions que es fan per anar eliminant residus.
I seguim parlant de mercats perquè la marca Soc Natural del Baix Empordà ha iniciat una oportunitat pel negoci comercial de la comarca en ser la primera empresa en participar en el mercat transfronterer de Sant André a França. Eugènia Güell.
Es tracta de la primera vegada que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha col·laborat amb l'Ajuntament francès per poder participar en aquest mercat transfronterer que ha celebrat la seva quarta edició aquest diumenge 20 de setembre. De fet, la possibilitat de vendre les herbes aromàtiques i els productes derivats de la marca Soc Natural ha permès obrir una bona oportunitat per vendre la marca Empordà arreu i ampliar horitzons. Així ho ha explicat Xavier Dilmé, vicepresident i conseller de Turisme i Promoció Econòmica del Consell Comarcal. A més, Dilmet també va més enllà i assegura que aquesta nova oportunitat també ajudarà els productors locals a emprendre noves relacions més enllà del Baix Empordà.
Gràcies, Eugènia. I la rehabilitació del Museu Terracota de la Bisbal ha estat seleccionada com un dels projectes finalistes dels Premis Arquitectura de les Comarques de Girona 2020. Anna Salvador.
Exactament, la rehabilitació del Terracot ha estat un dels 22 projectes finalistes dels Premis, organitzats per la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya des de 1997. La reforma del museu, duta a terme per Escrivana de l'Arquitectes, pertany a la categoria Arquitectures. Aquesta categoria inclou intervencions arquitectòniques d'edificis de nova planta, reformes i també rehabilitacions d'edificis existents.
I recordem quan es podran saber els premiats?
Doncs els projectes premiats es coneixeran el dia 27 de novembre en un acte que es podrà seguir per YouTube, pel canal de la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La decisió dels premiats està a càrrec del jurat, que està format per tres arquitectes, Maria Roberta Ventós, Eileen Joy Lindman i Marta Sequeira.
Gràcies, Anna Salvador. I ara passem a la informació general per deixar de banda la informació local del Baix Empordà i saber què ha passat arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, perquè el president Quim Torra recomana no viatjar a Madrid i es planteja ampliar restriccions a Catalunya per la Covid-19.
Així ho ha dit en un acte amb la Creu Roja. A més, el cap de l'executiu ha avançat que el govern s'està plantejant ampliar mesures de restriccions a Catalunya, com tancar parcs infantils per evitar aglomeracions, i ha demanat que es baixi el ritme social. Torra ha explicat que ha parlat amb Aena i Renfe perquè es facin controls de temperatura a les persones que vinguin de la Comunitat de Madrid. Així mateix, ha explicat que es reunirà amb el gremi de restauradors per fer incidència en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a les terrasses i ha dit que només s'ha de treure en el moment de consumir.
I el govern amplia al 70% l'aforament a equipaments culturals i cinemes a Barcelona i la seva àrea metropolitana, Alba Lejide.
Serà amb una resolució que entrarà en vigor quan es publiqui el DOC i que permetrà, en concret, que els equipaments culturals i els cinemes puguin obrir fins al 70% del seu aforament, quan fins ara només ho poden fer fins al 50% a Barcelona i a 15 ciutats de l'àrea metropolitana. La mesura també afectarà a Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles, on es prorroguen 15 dies la resta de restriccions.
I gràcies, Alba Lejide, i ara parlarem del govern espanyol i la Comunitat Autònoma de Madrid perquè acorden la creació d'un grup Covid-19 per coordinar les actuacions contra la pandèmia.
Aquest espai inclourà un grup Covid-19 que es reunirà setmanalment i on participarà el ministre de Sanitat, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el conseller de Sanitat de la Comunitat, Enrique Ruiz Escudero, i el vicepresident de la Comunitat, Ignacio Aguado. Les propostes que en surtin serviran de recomanacions a les actuacions que continuarà executant la Comunitat en exercici de les seves competències.
Gràcies, Alba Lejide. I a Begur ja fa uns dies que s'ha estrenat la nova estació meteorològica homologada de Begur i Esclanyà. L'estació està conformada per un conjunt d'instruments de mesuratge, així com sensors, que permeten obtenir dades en temps real de l'estat meteorològic de la nostra zona. L'equipament funciona des del passat juliol i divendres es va explicar com interpretar-lo i quina informació ofereix sobre el temps local. També es mostra com consultar-la per internet i per parlar-ne avui tenim al supermatí en senyor Marc Carazo, el CEO i director de l'empresa de Darrera, l'empresa que és responsable de la nova estació meteorològica de Begur. Bon dia, senyor Arazo.
Hola, bon dia.
I bon dia. I també tenim el nostre meteoròleg Albert Aparicio, que també ens ajudarà a entendre com funciona l'estació meteorològica de Begur. Primer de tot, senyor Arazo, quina novetat representa aquesta estació meteorològica per la comarca?
Doncs bé, l'objectiu principal que ens va plantejar l'Ajuntament en aquest cas era el poder disposar d'un equipament meteorològic propi en el municipi, perquè les estacions més properes estaven força allunyades del que és el nucli de Begur, i una de les principals característiques d'aquest equip és que informa de les dades en temps real. Qualsevol ciutadà pot accedir a l'aplicació online i veure quin és el temps en directe que està transmitint aquesta estació, i després tota aquesta informació s'emmagatzema perquè estigui disponible tant pels tècnics de l'Ajuntament com pels ciutadans per poder-la descarregar i treballar amb ella.
Uh-huh. Ara parlem de la informació que es proporciona, però abans, aquesta estació on se situa i és possible consultar les dades des del mòbil i des de les pàgines web, però es pot visitar personalment?
Això mateix, l'estació es troba situada a l'espai Mas d'en Pic, és una zona propietat de l'Ajuntament, però que està oberta al públic i que s'hi pot accedir. De fet, és una zona on sovint freqüenten excursionistes, gent que passeja per allà, vull dir que no hi ha cap problema en veure-la.
I la informació que proporciones es pot consultar des d'internet, què exactament podem veure?
Doncs es pot accedir a la plataforma online, tant des del telèfon mòbil a un ordinador o una tableta, i es poden veure les dades en directe que està transmitint minut a minut l'estació. Aquestes dades, com he dit, s'emmagatzemen i es poden consultar tots els històrics des del moment en què es va posar en marxa l'equip, que es aniran emmagatzemant i estaran disponibles sempre i de forma oberta per la ciutadania. I després es pot consultar la predicció, tant la predicció per les properes 48 hores a nivell horari com la dels propers dies.
La informació és la pàgina web on es pot consultar, a l'Ajuntament de Begú directament?
Correcte, la pàgina web de l'Ajuntament hi podeu accedir, tenen un enllaç i es pot accedir tant al que és la plataforma genèrica amb totes les dades de l'Ajuntament com a un panell de dades online, dades en temps real online, on s'informa tota aquesta informació.
Clar, jo personalment jo només miro la temperatura i si fa sol o fa núvol, i en canvi l'Albert ho mira tot i no sé què més, i clar, jo entendria el que s'explica a la pàgina web.
Sí, està dissenyat perquè pugui ser utilitzat per qualsevol persona independentment dels coneixements meteorològics que tingui, inclús per nens que volen fer treballs o es vol fer algun tipus de projecte amb les dades meteorològiques, doncs està preparat d'una forma que sigui molt fàcil utilitzar-les i molt entendible per tothom.
Albert, alguna pregunta?
Sí, bon dia, senyor Arazo. Per la feina d'un meteoròleg no cal que digui lo important que és, perquè és el primer camp de visió que tens quan t'aixeques al matí i pots veure quin és l'estat real del temps que ha passat. Llavors, afegir un punt de mesura en el Baix Empordà és molt important. Jo volia fer una pregunta referent, perquè em sembla que els ciutadans de Begú tindran l'opció de demanar informes per demanar l'assegurança en cas que hi hagi algun llindar que superi, per exemple, els famosos 40 litres en una hora o fortes ratxes de vent. Aquesta estació té un certificat o està certificada per validar aquestes dades davant d'una companyia d'assegurances?
Això mateix. Aquest va ser un dels principals requeriments de l'Ajuntament a l'hora d'instal·lar l'estació, i el que s'ha fet és portar tots els sensors que formen part d'aquesta a un laboratori extern a nosaltres, que ha certificat cadascun dels sensors de manera oficial. I això permet a l'Ajuntament, doncs, com bé has dit, en cas de que un ciutadà pateixi danys doncs, per vent, per pluja, el que sigui, sol·licitar a l'Ajuntament un informe que normalment és un informe diari amb totes les dades i els extrems que s'hagin pogut superar en aquell dia i el certificat d'homologació de l'estació, i això ho haurà d'acompanyar doncs, a la seva assegurança per veure si correspon la indemnització en aquest cas.
Mm-hmm. Perfecte.
Jo, ja que estem, quina ha estat la resposta fins ara? Si hi ha hagut moltes consultes a la pàgina web?
Doncs la veritat és que tant nosaltres com des de l'Ajuntament estem bastant contents perquè la rebuda ha estat molt bona i la veritat és que es nota les consultes que s'estan realitzant en aquesta estació. Mm-hmm.
De xifres, què parlem aproximadament?
Doncs ara mateix és complicat dir-t'ho, perquè no tinc al davant les dades, però,
però com bé dic, l'altre dia, per exemple, en la presentació hi havia al voltant de potser 30-40 persones i amb les poques que vaig poder parlar doncs, hi havia un interès força gran de, per aquesta nova estació.
Perquè aquesta estació... Aquesta...
Hem de pensar, Gerard...
Uh-huh. Digues.
Hem de pensar que aquesta estació es troba dintre de la xarxa Weather Cloud, que dintre del món de la meteorologia, diguéssim, és força popular, i llavors dona l'accés a que molts usuaris, no només de la nostra zona, sinó de, fins i tot d'arreu del món, és una estació que té les dades obertes en aquesta xarxa, llavors té una visibilitat molt gran. No sé si el senyor Arasa segur que hi està d'acord que el fet d'estar connectat en una xarxa que de fet té punts arreu del món, doncs dona visibilitat també a aquestes dades i al mateix municipi de Begur.
Això mateix, és una qüestió molt important. Com bé dius, la xarxa ara mateix compta amb més de 35.000 estacions al voltant de tot el món i és una xarxa que dona accés lliure i totalment obert a aquestes dades a qualsevol persona que visiti les diferents estacions.
Perquè, clar, d'aquestes estacions així també connectades al Weather Cloud, aquesta és l'única que hi ha al Baix Empordà? N'hi ha més com aquesta? O què té d'especial aquesta estació que no en tinguin altres?
N'hi ha més d'estacions. La principal diferència són les característiques. Tant a nivell del que és el conjunt de sensors, estem parlant de que els sensors que estan instal·lats a Begur són de primeríssima línia, i, a part, el valor afegit de que aquests sensors s'hagin certificat i estiguin ubicats en una estació amb aquesta estructura que té l'estació de Begur, amb els sensors posicionats a les diferents alçades que correspon i de més. És a dir, la validesa d'aquestes dades doncs, és molt més gran que la de qualsevol altra estació que no compleixi aquestes característiques.
Doncs...
El Port Marina Palamós, Gerard, perdona, crec que al Port Marina Palamós també hi ha un altre muntat per darrere, també.
Sí, correcte, això mateix.
Exacte.
Exactament.
Doncs, si Albert, no tens cap altra pregunta per part meva?
Per part meva ja està.
Doncs,
moltes gràcies, senyor Arazo.
Moltes gràcies, senyor Arazo, CEO de Darrera, l'empresa responsable de la nova estació meteorològica de Begur, que podeu consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Begur.
Moltes gràcies.
I nosaltres seguim aquí al Supermatí de Ràdio Capital quan passen 2 minuts de 3:15 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara és moment de fer la secció del Baix Empordà. Però abans, una pausa publicitària.
Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Bon dia, Josep Lluís Vidal. Doncs no tenim el Josep Lluís Vidal, que és el nostre expert.
Sí.
Ah, aquí està.
Aquí, el que passa que m'has agafat una mica per sorpresa, Gerard. Bon dia.
Doncs mira que he deixat la sintonia que sonés una bona estona perquè m'estava fent un selfie.
Que m'agrada i que tant m'il·lusiona i que ja fa 3 temporades que demano a Dani Cortés, a Miquel 40, a tu mateix, que em canvieu, però que no hi ha manera que canvieu.
Ah, doncs jo ja te'n buscaré una, no tinc cap problema, ja em dedicaré a buscar una...
Assumeixes públicament aquest compromís, sí?
Assumeixo públicament buscar una nova sintonia per la nova secció de la nostra secció de tecnologia. Doncs ja que estem, bon dia, com cada dimarts, parlem amb en Josep Lluís, que ens porta les novetats tecnològiques d'aquesta setmana. I aquesta setmana parlem de temes que, bueno, com sempre, però que afecten molt directament a tothom, principalment perquè comencem parlant d'Instagram, una de les plataformes socials més utilitzades a Espanya i a nivell mundial, perquè fa un judici per fer servir la càmera dels mòbils sense autorització. Sí, què vol dir això exactament?
Sí, 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 l'han portat a judici a Instagram, bueno, a Facebook, que és la propietària d'Instagram. Han portat a judici una usuària de San Francisco, dels Estats Units, ha portat a judici a Facebook, la propietària d'Instagram, doncs per això, per fer a la que acusa, això s'haurà de veure, després sabran que acaba tot plegat i com... que és el que delibera el jurat, però han acusat a Instagram de fer servir la càmera del mòbil per espiar intencionadament els seus usuaris. Això és molt fort, eh?
Intencionadament.
O sigui, primer... Sí, sí, o sigui, primer vam tenir l'any passat, recordes, l'escàndol dels micròfons dels altaveus intel·ligents, tipus Google Home, Alexa, Siri, etc., no? Que gravaven o d'alguna manera espiaven els seus usuaris. Doncs ara resulta que arriben les càmeres. No sé si tu has vist en molts portàtils o en molts dispositius portàtils, sobretot ordinadors i algunes tablets, potser també aquell petit gomet o, en el seu defecte, com alguns tenim, un paperet amb una mica de cel·lofan per tapar la càmera.
De fet, fins i tot el Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, té aquest paperet a la càmera.
Sí, exacte. Exacte, exacte. O sigui, si el seu propietari majoritari, el CEO, té aquesta protecció per la càmera, ai, que alguna cosa està passant, no? No vull dir que vingui de dintre d'Instagram, no? Però que bé, que potser millor és una precaució que tots haurien de prendre en algun moment. Val, doncs reprenen el tema. Resulta que una usuària ha demandat a Instagram, a Facebook concretament, perquè l'aplicació fa servir intencionadament la càmera dels seus usuaris. Facebook s'ha defensat, ha dit que bé, que no és cert, evidentment, però sí que ha reconegut que el tema ha passat, però que es deu a un error de codi que feia saltar una notificació en el dispositiu dels usuaris dient que la peça estava accedint a la càmera, quan, clar, l'usuari en aquell moment no estava fent servir la càmera. Clar, tu imagina que tu ara estàs fent servir el mòbil per una altra cosa o no estàs fent-lo servir directament i et surt una notificació en Instagram dient que l'aplicació està accedint a la càmera del teu dispositiu. Home, com a mínim dius què està passant aquí, no? Facebook això es defensa que és un error de codi que feia saltar aquestes notificacions de manera errònia, però la demandant diu que no, que hi ha una intenció lucrativa al darrere de tot això per recol·lectar, i llegeixo textualment el que diu la demanda, recol·lectar importants dades dels usuaris que d'una altra manera no, a les que d'alguna altra manera no es podria haver obtingut accés, no? Home, estem parlant de dades que poden comprometre la intimitat de les persones ja, eh? O sigui, estem parlant de, no sé, per exemple, l'interior de la vivenda, no?
Directament. I també parlen de il·legalitats. Bé, il·legalitats. Parlem de Facebook, ja que seguíem parlant d'Instagram. Diu que no podrà continuar operant a Europa si no es pot transferir les dades a Estats Units. Una de les polítiques de la Unió Europea que obliga a les tecnològiques a tenir les dades en el continent europeu, si es ofereix servei als europeus.
Sí, sí, correcte. El famós escut de privacitat, no?, que fins aquest estiu permetria que les empreses nord-americanes o amb seu a Estats Units podien recabar les dades i transferir-les als seus servidors, a les seves infraestructures a Estats Units. Això, el juliol, la Unió Europea, la Comissió Europea concretament, ho va abolir, va dir que no hi havia suficients garanties que no només les empreses que presten serveis d'internet, sinó també aplicatius concretament utilitzats a l'administració nord-americana no estiguessin fent servir aquesta pràctica per recabar dades també de ciutadans de la Unió Europea, i per tant ho va anul·lar. El que sí que encara queda un resquici legal pel qual les empreses de serveis com Microsoft, Facebook, Instagram, Google, etc., puguin continuar operant a Europa, doncs encara és vigent. El que passa que Facebook ha rebut ara fa unes setmanes un requeriment per part de les autoritats de protecció de dades d'Irlanda, que ha sigut el primer estat de la Unió Europea que ha fet servir aquesta anul·lació de l'escut de privacitat per dir-li a Facebook, escoltin, això que estan fent ja no ho poden continuar fent. I clar, Facebook diu, doncs vale, resulta que si em prohibeixes que faci això, no sé jo com podré continuar prestant el servei a tota la Unió Europea. És a dir, és una semi-amenaça, més o menys, dient que ens podem quedar sense Facebook i Instagram a Europa, si això continua per aquí. La veritat és que fa una mica de por no el fet en si, sinó en què s'està convertint internet a nivell global, perquè realment està sent una mica internet la víctima, entre cometes, de les legislacions diferents entre estats i entre continents, perquè això és un segon capítol, si llegim una mica entre línies, de tot el que està passant entre Estats Units i la Xina a nivell de prohibicions vàries de tecnologia, de software, etc. Vull dir que al final, aquella idea que alguns apuntaven de que potser potser en relativament poc temps tindrem 4 o 5 internets diferents arreu del món i no connectats entre si, tampoc és tan descabellada,
Bueno, al final Facebook, Instagram i WhatsApp, que són les majoritàries a Europa, estan controlades per la mateixa empresa.
Sí, no, clar, estem parlant d'un monopoli, està claríssim,
I seguim parlant de monopolis perquè passem a YouTube.
Que monopoli, tiro perquè me toca, va,
vinga. I passem a YouTube perquè ara recupera la moderació humana dels continguts. Bé, una mica més algo personal aquí.
Sí, una mica, un toc una mica més humà, no? Si més no, valgui la redundància i... El que passa és que amb el confinament, per la pandèmia del coronavirus, al març i l'abril, com tantes altres empreses, doncs YouTube es va veure obligat a reduir el personal a la mínima expressió a les seves instal·lacions, de manera presencial, no? I llavors doncs, van optar no només per fer treballar la gent des de casa, sinó també per implementar o donar més protagonisme, millor dit, a la intel·ligència artificial a l'hora de moderar els continguts que s'eliminaven per infringir les seves polítiques de publicació de vídeos. El que passa és que els robots... pues no estaven suficientment entrenats i van començar a eliminar vídeos de manera dràstica, tant que es van eliminar en el segon semestre d'aquest 2020 5 milions de vídeos més que en el segon trimestre del 2020 es van eliminar 5 milions de vídeos més que no en el primer trimestre d'aquest any i 3 milions més que en el mateix període de l'any passat. Amb la qual cosa van veure que els robots estaven tornant bojos i han dit, escolteu, tornem a la moderació humana, li dit, donem menys protagonisme a la intel·ligència artificial perquè aquí s'estan eliminant vídeos i continguts que potser... doncs escolta, no toca, no? I que sí que estan complint amb les nostres polítiques de privacitat i bé, això demostra una mica que és una mica en certa manera un alivi, que la intel·ligència artificial no hagi arribat a substituir plenament la capacitat humana, aquella cosa de que tenim els humans a vegades, que pot ser bo, no? De tenir un sisè sentit per decidir amb un cert criteri, no?, què s'elimina i què no. Bé, suposo que el que han donat és una mica més de temps als robots perquè acabin d'aprendre,
Doncs haurem de seguir pendents de si aprenen o no aprenen els robots.
Aprendran, ja t'ho dic jo que aprendran,
Doncs, Josep Lluís Vidal, moltes gràcies i aviam si la setmana que ve... No, aquesta setmana ho tinc complicat per escollir-te a sintonia. Ja aniré posposant, però te la buscaré,
Ah, sí, va, ja m'hi veig aquí, que estem al Nadal i la temporada que ve amb la mateixa sintonia.
Bé maca que és.
Ai, senyor. No. Bé, en fi, qüestió de gustos, mira.
Doncs gràcies, Josep Lluís. Fins la setmana que ve.
Apa, bon dia, adéu, bona setmana.
I quan queda un minut per les 9 del matí, un repàs al mapa aeri del Ràdio Capital, del Baix Empordà.
A Palamós i la Vall d'Aro es confinen les primeres classes. A Palamós s'han hagut de confinar dos grups, un a l'escola La Vila i un altre a la llar d'infants l'Estel del mossèn Gomarcín. Per una altra banda, l'escola Vall d'Aro ha hagut de confinar un grup de preescolar al que ja s'han fet les proves PCR.
Les exportacions gironines pugen un 4,3% al juliol, recolzades per l'augment de les químiques i la maquinària. En l'acumulat de l'any, les vendes de les empreses exteriors sumen més de 3.000 milions d'euros, una xifra similar a la del 2019.
A la Bisbal d'Empordà, la rehabilitació del Terracota Museu és un dels projectes finalistes dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona d'aquest any. Els projectes guanyadors es podran conèixer el dia 27 de novembre en un acte que es podrà seguir a través de YouTube.
I nosaltres acabem aquí, tornem demà a les 8 del matí i, com sempre, l'actualitat a radiocapital.cat. Que tingueu un molt bon dimarts i que tingueu un molt bon dia. Vagi bé.
Supermatí, amb Gerard.